Albert Sánchez Piñol, bon dia.
Bon dia.
Estàs fatal, eh?
Molt encostipat, molt, molt.
Molt encostipat, molt encostipat. Avui, Albert Sánchez Piñol en aquest estudi per parlar de Victus. Jo així ho penso, i a més el David Jové, que també l'ha llegit, comparteix aquesta opinió, i d'altra gent. Jo crec que aquest llibre que tinc ara a les mans, que té en total de 605 pàgines, és una gran obra mestra de la literatura dels últims anys. És una història que es llegeix al galop, una novel·la situada 300 anys enrere, però pot ser actual com un diari. És un esdeveniment tan conegut que fins i tot es celebra un cop l'any, però aquí el llegireu com mai a la vostra vida. És el drama d'un home, però narra la tragèdia de tot un poble, la tragèdia de l'hora, un dels moments més bonics que pot viure un col·lectiu com el nostre. El llibre es diu Victus. La història és el setge de Barcelona de 1714 i el seu autor, qui en aquests moments és assegut aquí al meu costat, l'Albert Sánchez Piñol. Així t'ho dic, i a més la primera persona que em va utilitzar l'expressió obra magna va ser en Sergi Pàmies. T'ho he de dir perquè, a més, amb en Sergi em dic, mira, he començat a llegir fa una setmana, el dilluns de la setmana passada, li vaig dir, mira, que he començat a llegir el Victus. I què? I em diu ell, són paraules majors, això, estem parlant d'una gran obra. No sé si t'ho han dit molt, que suposo i espero i desitjo que sí, però no sé quan l'escrivies eres conscient que estàs fent una gran obra.
Home, una gran obra. Jo sé que era una obra que la tenia fa molts i molts anys al cap, oi? Jo recordo que quan llegia la documentació, sobretot, aleshores sí que tenia al cap que això es mereixia una gran obra.
Tot és real, Albert?
Sí. Vull dir, menys la vida privada del protagonista, que no he pogut trobar gaires coses, perquè va existir realment aquest Martí Subiri.
Sí, el Martí Subiri va existir,
Sí, va existir, i sabem que era ajudant del general Villarroel, i sabem que va arribar a l'exili, va aconseguir arribar a l'exili quan hi havia una repressió horrible i perseguien els alts oficials com ell, però poca cosa més. És clar, el marge aquest, doncs, és legítim que jo afavoli una mica amb el personatge, però tot el que fa els personatges històrics coneguts, els fets històrics documentats, és que molt sovint, i això és, sembla increïble, però és així, molt sovint l'únic que havia de fer era arrossegar els diàlegs de les cròniques històriques i posar-li la puntuació actual, i ja està. Ja està. Jo vaig ser el primer sorprès quan llegia això, la documentació històrica, oi? Això que deies de que si sabia que faria una obra més gran... O... Jo sabia que el que estava llegint era una gran obra en ella mateixa. De vegades, com a novel·lista, no com a historiador, tenia la sensació de que els avantpassats em donaven el llibre fet. Després faltava fer-lo, oi? Però, i alguna vegada ho he dit, quants pobles voldrien tenir un fet tan èpic i tan heroi com l'11 de setembre dins del seu aparell simbòlic, oi? Perquè és el que és. Vull dir, és una referència històrica que, si tu mires els imaginaris col·lectius d'altres països, és que no ho tenen, és que és molt més feble i han d'explotar coses molt petitones.
Tu deies que fa molts anys que tenies la idea.
Molts,
cap, eh?
Sí.
Molts anys. Tu te'n recordes, a partir del moment que decideixes escriure aquesta història, el primer que vas fer?
No ho recordo, perquè és que jo crec que els processos creatius són molt, molt discrets. O sigui, no hi ha aquests moments genials. Això és...
No, però primer que vas fer, si te'n vas anar a una biblioteca i vas decidir agafar, o te'n vas anar al Google i vas començar a mirar, o tenies uns llibres a casa... Que...
Jo recordo que quan vaig començava a documentar-me i a buscar per fer la novel·la, no existia internet. O sigui, agafava el temps.
Ostres, Déu-n'hi-do, ostres.
No, home, ara tot és molt senzill. Per exemple, perquè ho sàpiga tothom, perquè no té drets, a més, l'autobiografia del Mariscal Berwick, l'home que va assetjar i... Barcelona, està a internet gratuïtament. Però clar, quan jo vaig començar, res d'això. Vull dir, havies d'anar a l'estranger a buscar els documents, oi?
Vas a poder anar a l'estranger a buscar documents o no?
Sí, i home, passa és que de vegades ho barrejava amb l'oci, no?
Ja.
Vull dir, hi havia un capítol que, per cert, després vam suprimir, que passava a Versalles. Doncs vés a Versalles. Aprofita i vés a Versalles. Però el problema no era documentar-se. El problema era rellegir la documentació per tenir-la a la punta dels dits, que jo li dic, perquè fos una cosa molt, molt... que tinguessis tan interior que no et calgués consultar les fonts al moment que et poses a escriure literatura, oi?
A partir de quin moment consideres que Martí Subiri ha de ser el nexe d'unió de tot plegat?
Mira, això és molt interessant, perquè el fet històric és tan elevat, és tan grandiloquent, que dic, jo vaig ser molt conscient que si no tenia una veu narrativa a l'alçada dels fets que anava a explicar, quedaria allò com un guia turístic de la història. I no, jo volia fer una novel·la, perquè... Si vulgui, ja té llibres d'història. Per tant, necessitava una narrativa molt poderosa. Aleshores, esclar, el Martí Subiria aquest se m'apareix a partir del moment que jo descobreixo tot el món de l'enginyeria militar del segle XVIII. Tot el que significava en aquell moment construir, assetjar i defensar fortaleses que ja no eren medievals. És una fortalesa, és les del segle XVIII, amb un disseny característic, és que tenen formes d'estrella, és que és així. Hi ha una cosa molt simbòlica en el fet de ser enginyer i construir fortaleses tal com estaven dissenyades, que com dic ja no són les medievals, no? Aleshores, clar, curiosament, estem parlant del setge més irracional del segle, que és el de Barcelona, que és que totes les cròniques dels contemporanis en parlen, Voltaire en parlen, els italians, els anglesos fan escrits sobre el setge. Bé, doncs, qui millor per explicar això que un enginyer militar? Que precisament ve d'on? De l'escola més racionalista del segle. A un individu així el poses això, en l'instant de rauja més gran del segle XVIII, que és el setge de Barcelona.
El Martí t'ha servit per explicar la història que no fos ni la dels vencedors ni la dels vençuts, sinó diríem la del poble, no?
És que era molt fàcil caure amb el pamflet amb una novel·la d'aquestes característiques, i més dins del nostre entorn, que és que, esclar, és que l'11 de setembre és un dia sagrat pels catalans. És antropològicament parlant, és així. I les coses sagrades vol dir que no t'hi pots apropar de qualsevol de les maneres, no? Aleshores, és veritat que no era en absolut pamfletari perquè, home, és que hi ha més pàgines dedicades a criticar els catalans que els francesos o castellans. Però és que per mi crec que això és una de les coses que li dona grandària a aquesta història, oi? Ser autocrítics i no convertir-ho això en una història de bons i dolents, on els dolents sempre són els de fora. Ara, que consti que queden ben retratats.
Sí.
Però us ho asseguro que llegint la documentació històrica hi havia personatges que havia de renunciar a posar perquè és que semblarien massa de ficció, com el mateix Felip V.
Pues que Felip V era gairebé un personatge de ficció, certament.
És que jo continuo...
Histriònic, nerviós...
Un personatge de ficció.
Neuròtic.
Un boig. Vull dir, qualsevol psiquiatre modern t'ho diria, que era un home que
Felip V era un boig.
Era un boig. I a més amb una mania persecutòria cap als catalans, que si jo escric les coses que aquest home tenia pendents, aquest deute moral que tenia pendent amb els catalans, semblaria que això, que estigués fent un pamflet. No calia, oi? En lloc de criticar tant a Felip V, vaig preferir una altra cosa, destacar el paper de les classes populars catalanes, que va ser extraordinari, tu miris com tu miris. És una cosa que supera el temps i l'espai, doncs, com un poble gairebé indefens, aconsegueix resistir més d'un any els dos exèrcits més poderosos del moment.
Un avís pels oients que vulguin ser lectors de la novel·la, que per mi és indispensable que pugui explicar això, i ara diré una paraula que potser no li agrada que ho digui. El llibre és... utilitza molt el col·loquialisme i fins a cert punt té una certa vulgaritat, per entendre'ns. Perdona, però no sé si estàs d'acord o no.
Sí, totalment, perquè jo volia explicar la història dels de sota i des de sota, i clar, el populatge parla com parla, i no volia caure en aquest llenguatge alambicat de la novel·la històrica. No, és que és una història popular explicada per algú que ha estat molt barrejat amb aquest element popular. I clar, al segle XVIII és que ja feien servir paraulotes, ja tenien un llenguatge groller. I crec que és el que mereix una tragèdia com aquesta, oi? Perquè això no m'interessava en absolut fer una història del 1614 des de les classes nobiliàries o des dels despatxos polítics, no, sinó des del baluard, des de la trinxera, des de la gent que va estar allà. I tenim la composició de les tropes catalanes, si és que tenim perfectament detallat que els regiments barcelonins es conformaven a través dels gremis. És que...
Hi ha molts lectors que redescobriran aquesta història a partir de la figura, repeteixo, del Martí Subiria, que no és de ser un covard que no sap que és valent.
Sí.
Una mica com era en aquell moment el país, no, potser?
Però, només fos en aquell moment.
Però en aquell moment ja que parlem del llibre. No, i ara també,
No, a veure, jo això és... Clar, si poses aquest, un enginyer militar, amb un setge com aquest, evidentment ell s'havia de trobar absolutament incòmode, però hi ha una cosa que em sembla que funciona molt bé a la novel·la, i és que el protagonista és un covard i un mesquí. És l'antiheroi per excel·lència.
És l'antiheroi.
En canvi, ens sembla molt normal que a les últimes pàgines ell estigui tan implicat amb la defensa de Barcelona i estigui a primera línia.
L'abraces
molt. És que
et
sembla normal. Perquè és que ho estava tothom. Aleshores, hi ha un moment que em sembla que ell ho diu. Es necessitava molt de valors per ser un covard a Barcelona. Per què? Perquè la milícia barcelonina tenia això, de que tota la ciutat t'estava mirant. el teu comportament en batalla, perquè és així. El de dia estaven a la muralla i a la nit dormien a casa. Les tropes, també hi havia tropes professionals, a Barcelona, però clar, el gran component de la defensa era el del poble. Aleshores, quan, si fugies de les muralles, home, doncs parlarien molt malament de tu, i això és la base d'un exèrcit.
El dia que vam parlar amb tu, que és per telèfon que es va saber que faries aquest llibre i que, vaja, que el tenies fet i el tenies acabat i que es diria Víctor i tot plegat, bé, llavors que hi haurà algú que no quedarà tan ben retratat com la història ha dit. Per exemple, a partir de llegir el llibre, jo no sé si l'11 de setembre, cada 11 de setembre, fem bé d'anar a l'estàtua de Rafael Casanova,
Home, a veure... A mi, abans aquí fora ho comentava, oi? A partir de Víctor s'ha criticat molt la figura de Rafael Casanova. Quan jo no explico res que no se sapigués. No hi ha cap novetat extraordinària amb això. Segona, que jo crec que no és que ho fes tan malament, el Casanova. És que jo crec que era un home vulgar envoltat d'herois. I això sempre et disminueix. Perquè, és clar, és que està envoltat d'una població que ho sacrifica tot, que es mor a la trinxera. Però, bueno, tot i això, ell surt l'11 de setembre amb la bandera al capdavant i el fereixen. Que després, bueno, van passar coses de que, esclar, ell no va patir cap represàlia. Això és molt estrany. Quan un individu com el mateix Martí Subiria, que només era tinent coronel, que tampoc és res de l'altre món, ha de fugir a l'estranger perquè si no el pelen. Clar, hi ha un ombra sospita, però és legítim que la gent vagi a posar les flors a l'estàtua de Casanova, perquè al marge de les seves febleses humanes, ell era el capitost polític de la resistència catalana.
Els de RAC1 suposa més fàcil, l'ofrena floral aquest any la fotré aquí al carrer Villarroel, que era aquí al costat, T'ho dic perquè, de debò, perquè realment... Si hi ha un personatge, a baix del llibre ho retrata clarament, si hi ha un personatge maltractat per la història d'aquest país, és el general de Villarroel.
Jo crec que sí. Villarroel i d'altres, també. Una de les avantatges que tenia jo per escriure aquesta novel·la és que trobaves tants personatges que serien novel·lescos, que és que havies de fer càsting, gairebé, no? Havies d'escollir quin... Clar, a mi Villarroel havia uns quants elements que em simpatitzaven molt, no? I un és que això, normalment, s'ha passat de puntetes del fet de que no era català de soca-rel.
I que no parlava català.
I que no el parlava. Vull dir, és que fins i tot historiadors m'han dit, no?, que han mirat la seva sintaxis, a veure si hi havia girs catalans, i no n'hi havia. Però aquest home, precisament, decideix morir per defensar la capital dels barcelonins catalans.
Tràgic, cruel.
I cruel, i horrorós. Vull dir, és un home que no només... va quedar-se a Barcelona quan hagués pogut fugir, sinó que és que, a més, quan el capturen els borbònics, això, el fiquen a una presó amb unes condicions d'una atrocitat, que dius, com es pot estar tan malalt? O sigui, el tenien tancat a una masmorra a Galícia, però amb l'oceà llepant les parets, de tal manera que quan pujava la marea, l'aigua li arribava fins a la cintura. El van tenir així fins que es va morir. El van deixar anar 4 dies abans que es morís per no haver de carregar amb la seva mort. Però clar, el van destrossar en vida, no? Però és clar, això, quan ho compares amb el del Casanova, que 4 dies després del setge torna a exercir d'advocat sense cap problema, almenys les meves simpaties van més dirigides cap a un Villarroel, cap a un Casanova.
Les nostres, i a més el paper, per exemple... Jo no diré si és una novel·la autocrítica o no, la història no té autocrítica, és la que és, no? I la que expliques tu, per exemple, és veure que els consellers de la Generalitat, en general els polítics, tenen un paper molt galdós.
Amb excepcions, però és així. Hi ha l'episodi de Mataró, que és una traïció a tota regla de les tropes catalanes. És que un altre cas que només ha reflectit la documentació, oi? Però sempre que hi havia alguna excepció, la intentava posar, perquè és que n'hi van haver. Van haver-hi nobles catalans amb un comportament tan digne que en la votació que es decideix resistir, ells van votar en contra, molt legítimament, perquè era un veien que els hi venia al damunt un huracà, oi? Però, tot i així, democràticament, accepten el dictamen de la votació i lluiten en lloc de fugir o inhibir-se, oi? I molts d'aquests moren a les muralles l'11 de setembre, i aquests els he procurat destacar tots.
Ara, en canvi, tu, per exemple, en el llibre destaques molt la tossuderia del poble per guardar la seva ciutat, la seva llibertat, els seus drets mil·lenaris... Això, diria, és heroisme.
És que jo he buscat molts setges de la història, i no sé si és l'únic setge en què el poble, mentre està assetjat, se li pregunta si vol continuar el setge o rendir-se.
Ja t'entenc.
I es fa el més similar a una votació moderna que podia haver-hi al segle XVIII, que és a través dels confessionaris. Fan cua i voten. Si resistir
o no. El dret a decidir va ser un confessionari.
I els parroquians de cada districte van elevar les autoritats al dictamen popular. I per abrumadora majoria, tot i el bombardeig a la ciutat, a les cases particulars i a la situació de gana que ja amenaçava, el poble va decidir continuar lluitant. I va ser el poble qui va impel·lir a la, a les classes dirigents a mantenir aquesta defensa tan arrojada.
Es podria haver guanyat la guerra o no?
A veure, si tu consultes amb historiadors professionals, la immensa majoria et diuen que no. Però jo, humilment, també penso que això és molt fàcil dir-ho a posteriori, i quan ja han passat 300 anys. Els catalans de l'època tenien una possibilitat molt raonable d'haver aconseguit el que ja havien aconseguit anteriorment, que era la seva referència. Sempre comences una guerra pensant en com et va anar l'última, no la següent. I és la seva referència a la Guerra dels Segadors. O sigui, van fer una guerra, però van aconseguir arribar a unes taules on es van respectar les llibertats i constitucions catalanes. Aquest era el projecte militar dels dirigents catalans. O sigui, aconseguir negociar, mantenir l'estatu quo, res més. Aleshores, clar, la càrrega de la prova, que diríem, la iniciativa militar l'havia de tenir l'exèrcit espanyol, que havia de conquerir tot el territori català, que estava ple dels catalans molt enfadats, i això era molt difícil després de 13 anys d'una guerra mundial que havia esgotat totalment les arques de Castella. Per tant, no era tan irracional, això. I s'hagués pogut aconseguir, de fet, si no hagués passat, primera, els errors propis dels catalans, que s'expliquen molt bé al llibre. Però, segona, que Espanya estava a mans d'un boig, com era Felip V, que amb els seus diplomàtics els diu, negocieu el que vulgueu i concediu el que sigui a anglesos i holandesos i portuguesos. Però els catalans no podeu tocar. Aquesta gent, això ho hem d'eliminar. I tercera,
sí,
que tot i així, Felip, a més, ni tan sols així ho haguessin pogut aconseguir, perquè la resistència catalana era abrumadora, si no fos per què? Perquè Felip V era un rei francès, que tenia l'ajuda del seu avi de París.
Clar, aquesta és la història, perquè importants nacions europees ens donen l'esquena, per entendre's, no?
Bueno, el sistema d'aliances català no era tan dolent, perquè confiaven, a més, amb l'ajuda d'Anglaterra, que és que els deixa penjats.
Amb aquests antecedents no et fa por una consulta, ara?
Bueno, a mi el que em fa por és que no n'hi hagi cap.
Sí, sí. Sí, sí, clar, no diguem res més, és que tens tota la raó. Hi ha algun paral·lelisme entre aquella època i aquesta? Jo sé que és una pregunta poc original, que t'ho he de fer moltes vegades,
Bueno, és que a mi m'agradaria que n'hi haguessin menys. És que a mi em sorprèn, De debò, quan estava escrivint això, jo ja dic, potser fa 10 anys que vaig començar la primera versió. Jo no podia saber en absolut com anirien les coses, oi? Però és molt curiós, no sé si en el Tidó o no, que hi ha molts paral·lelismes, és que n'hi ha molts.
La millor manera d'enfotre-se'n dels catalans moltes vegades, Albert, és quan ens diuen vosaltres els 11 de setembre celebreu derrotes. Tu no creus que és el contrari? Que el que celebra és evident que és una derrota, però l'heroïcitat de tot
un
poble...
Exacte. A mi em sembla que no celebrem cap derrota. Commemorem la decisió d'un poble català de resistir contra dos tirans que fins i tot els van declarar la guerra formalment per carta, i que, a més, aquesta decisió es veu corresposa pels fets de que durant més d'un any estan resistint a aquests dos exèrcits, bueno, però amb una perícia molt extraordinària. És que, a veure, primer, les tropes que hi havia dins de Barcelona van resultar ser molt eficaces, i segona, que estaven molt ben dirigides. Veus constantment que Villarroel té una idea molt clara del que ha de fer, i així com que un assetjat se suposa que té una posició passiva a l'espera de que l'atacant faci... No, constantment té la iniciativa militar, Villarroel, i fa sortides a l'exterior, intenten cercar els assetjats, o sigui que no era una cosa tan desesperada o arreujada. Bueno, hi havia una màquina pensant. El miracle logístic i organitzatiu que fa el govern català és extraordinari, perquè, clar, amb un tres i no res ha d'organitzar un exèrcit, armar-lo, vestir-lo, alimentar-lo i que això es mantingui. I veus que l'estructura bàsica de la milícia es manté fins a l'últim dia, oi?
Ahir va sortir la venda al llibre en català, sí. Tu ja ho vas explicar, el vas començar a fer en català, i va haver un moment que vas dir, no, aquí no és que em surt. Vaig al castellà. Per què?
Jo, amb la vegada que m'heu preguntat això...
Potser ho sap greu,
greu. No, però és que és molt legítim. El pas és que a vegades no tens una resposta exacta a les coses, perquè en el món creatiu passen coses estranyes, i la meva política sempre és deixar-me a dur, en lloc d'intentar controlar-les, no? No sé, jo també pensava que hi hauria més llibres sobre novel·lats sobre el 1614, que de moment n'han sortit relativament pocs, i que aquest seria un més, oi? En aquell moment potser no sabia per què ho escrivia en castellà, però ara ja ho sé. Perquè hi ha molta gent que m'ho ha agraït, això. Jo crec que aquest país estan passant uns fenòmens que apunten en una direcció, i Victus és un d'aquests elements més d'aquest fenomen, i és que potser, només potser, el catalanisme ha deixat de ser patrimoni del català. hi ha molta gent que et diu, hosti, moltes gràcies, perquè gent, jo què sé, que... gent gran que encara no domina gairebé el català i tal, doncs tenen la sensació de que, home, els he escrit una mica per ells, no?, aquest llibre. Clar, jo escrivia per tothom, aquest llibre, però entenc que hi ha aquesta reacció. A mi això m'alegra molt, perquè normalment quan un llibre va bé, la gent et felicita per haver-lo escrit. Però jo amb aquest, amb el Victus, m'estic trobant molta gent que a sobre m'ho agraeix que l'hagi escrit. I clar, és que és el màxim que pot demanar un escriptor.
És que un cop la llegeixes, t'he de dir que s'entén que l'hagis fet en castellà.
És que hi ha una... Quan escrivia, jo ho notava...
No, no soc gens dubtós, eh?
No, no.
Gens. Però t'entenc que hi ha coses que dius, ostres, mira, escrit en català, pues, estaria bé, però escrit en castellà...
Sí, perquè et dona un marge, una distància. És com explicar la teva història des de fora. És difícil d'explicar, eh? Però, clar, si tu escrius una història catalana pels catalans i en català, estàs massa arrapat a dins. El fet de canviar d'idioma et donava una distància. I clar, veies que ja és que no, la gent no coneix aquesta història. Sí. I posant distància era més fàcil, doncs, ensenyar els personatges i els fets que van passar.
Ara, quan acabes, quina lladre, quina feinada li fots al traductor.
Sí,
quina trampa, noi. Eh? Quina trampa, eh? Xavier Pàmies, traductor del Víctor en català, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina mala passada et van fer amb l'encàrrec, no?
No, home, no, m'ho he passat molt bé.
Sí?
Sí.
Tu recordes l'última vegada que vas traduir un llibre del castellà al català?
Mira, és que de literatura diria que no n'havia llegit, traduït mai cap. Havia traduït el portuguès, que seria la cosa més pròxima, i després he traduït altres coses del castellà al català, però no són de narrativa.
Ja. Perquè tu normalment tradueixes de l'anglès al català, no?
Sí, normalment sí, anglès i portuguès, sobretot.
Per tant, en aquest cas era relativament més fàcil o no?
Aviam, tant amb el castellà com amb el portuguès hi ha el perill de que, com que són llengües pròximes al català, tradueixis massa acostat a l'original, massa rapat i puguis cometre literalismes. Però vaja, fora d'aquest problema així general, doncs no hi ha un problema excessiu. I amb el llibre de l'Albert tampoc és especialment complicat en general, però hi ha problemes concrets, que serien, no sé, per una banda la terminologia militar, després el to d'època que adopta moltes vegades, i després aquestes expressions així vulgars o col·loquials o castisses que comentàveu. Que el català no té tant argot, potser, o no té tant... Però vaja, he intentat trobar que fos castís sense arribar a ser folclòric, diguem.
És veritat que vas fer una llista de paraules conflictives, entre cometes, li vas passar a l'Albert?
Sí, això és una cosa que jo acostumo a fer amb segons quins llibres, i tinc una llista on vaig incorporant solucions de traducció per mi mateix, per després consultar-les, a vegades, perquè no surten els diccionaris. I aleshores en aquest cas ho vaig fer igualment, però a més també sabent que tenia l'autor tan a prop, doncs, i l'editorial també, doncs perquè anessin ells opinant sobre alguna cosa que podia ser tenir més d'una solució.
Mm-hmm. Blandengue, com a fluix, bravucón, com a perdonavides, xutxeries com a quinquilleria, o sigui, n'hi ha tantes i tantes. No sé quina era la paraula que ha dit aquest matí el Toni Soler, quarta nou, aquest matí, sí. Ha parlat també de la novel·la, i ha utilitzat una paraula que no recordo quina paraula ha dit, que diu, mira, he après aquesta paraula en català, no recordo quina era, que explicava el Toni Soler. En fi, Xavier, t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat i et felicitem també per la traducció.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bon dia.
Adéu.
Per cert, quantes traduccions tens ja emparolades?
Pues, doncs és que no estic gaire segur, 7 o 8, no ho sé, no... Déu-n'hi-do. Això que diuen que és una història molt local, doncs mira, les traduccions t'ho desmenteixen, no? Home, jo sé que ara vinc de París, que s'aprenta la francesa, però també hi ha la russa, l'alemanya, què més? La italiana, crec, a Brasil, a Sud-amèrica també es distribueix. I no sé si Polònia i Dinamarca, em sembla que m'han dit. Bueno, clar, és un dels avantatges que té la literatura, oi?
Uh-huh.
Que permet que el fet català aquest es conegui més enllà dels cercles sempre reduïts dels acadèmics, que són lògicament minoritaris, però clar, ara mira, hi ha molts russos a Rússia que podran descobrir què va passar aquí al segle XVIII, i els hi serà igual l'idioma original, ells, esclar.
Hi haurà segona part, és a dir, la història té continuïtat o no?
A veure, el personatge pot tenir continuïtat. Aquest Martí Subiria explica els fets des de la revolució revolució francesa, és a dir, tota una vida després, perquè bueno, va haver-hi un exiliat català que va arribar als 100 anys a l'exili i em va inspirar una mica l'edat del Subiria, oi? Llavors, clar, la idea del Subiria és algú que veu tot el segle XVIII amb ulls d'un català derrotat. Això és molt interessant, perquè el segle XVIII, a més, està ple de personatges i situacions interessantíssimes. Però és que escriure aquesta novel·la també m'ha esgotat molt. Vull dir, ara que...
Hi ha
molts projectes a fer, oi?
Si el ressuitarem, però...
I li agraeixo infinitament al Xavier Pàmies, tot i que digui que s'ho ha passat molt bé, la paciència i la feinada que hi ha posat aquí, perquè jo és que no tenia esma per fer la traducció després de fer les 600 pàgines de Victus.
És molt cinematogràfica, a més.
Bueno, jo ja he fet el guió, o sigui, la idea està en marxa.
I algú que se t'hagi plantejat ja pel davant i dir, escolta, dona'm els drets o no encara?
Sí, però sí que tens el problema amb la indústria del cinema. El problema per fer una pel·lícula no és vendre els drets.
És que t'agradi.
I aconseguir els recursos.
Però ja els drets els tens venuts, ja o no?
Sí, però això no...
Ja, aquí és venut?
Brutal Media té els drets.
Brutal Media.
Que estan gestionant això, a veure què es fa amb... I també tenen el guió, i jo crec que és que necessitem audiovisuals que ens expliquin aquesta història... també.
O sigui, es farà la pel·lícula i creus que es farà aviat, per entendre'ns, o si troben el recurs econòmic o no?
Això ja ho ha de dir el productor, i és que és una pel·lícula que necessita molts recursos econòmics, perquè...
Sí,
perquè
si no es pot fer amb una sabata i una espardenya.
El cinema és car, i un relat com aquest no el pots fer amb 4 duros, és que és així.
Bueno, escolta'm, i ara tenim alguna cosa, que és que t'has venut els drets, perquè la pell freda, mira que entra vendre els drets, i fer la pel·lícula també, no sé quants anys han passat, però déu-n'hi-do, ja hi ha director, vaja, ja s'està rodant o no, la pel·lícula de la pell freda?
És que jo estic poc al cas, d'aquest projecte, perquè no hi estic involucrat.
Més per entendre'ns?
Sí, home, clar, si he fet el guió.
No. Quan dius de fer el guió, vols dir que ja has fet el guió?
Ja està fet el guió.
Ostres, ja està escrit el guió. Ja està escrit. Que és el teu llibre.
No, perquè a més és un llibre que jo ja he fet guions. I sé quan una història necessita que sigui adaptada. I Victus l'has d'adaptar. Perquè Victus és una novel·la, s'explica amb paraules i 600 pàgines. I en canvi un guió s'explica amb imatges i has de modificar alguna cosa per explicar la mateixa història, oi? I, bueno, doncs, ja veurem com va, jo.
Per cert, per molta gent, Albert Sánchez Pinyol, escriptor, home, mediàtic, no escriu als mitjans, home, mediàtic...
Albert Sánchez Pinyol!
Ei, nano.
Ara, Albert Sánchez Pinyol, escriptor i antropòleg, autor de la novel·la Victus, especialista en dictadures africanes, ha escrit llibres amb monstres i molts morts, però molts, molts.
O sigui, enhorabona per salvar el soldat Raya.
T'agrada veure? O no?
És que em fa cosa mirar-me.
Sí, ja t'entenc.
Però a favor dels de Polònia he de dir que la meva mama diu que m'hi assemblo molt, eh?
Sí, exactament igual es passa a més d'un. Albert Sánchez Pinyol, ha estat un plaer de debò. Moltes felicitats i que disfrutis molt de l'èxit d'aquesta novel·la meravellosa i molt, molt, molt recomanable.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. Albert Sánchez Pinyol, avui al Món a RAC1. Ara tornem.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.